la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser aquí per portar-vos una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 142 des dels nostres inicis i 25 d'aquesta quarta temporada. Semblava que Kirk Douglas anava a derrotar el temps i a l'espai, que seguiria complint anys sense fi. Un segle, 101, 102, 103, i el seguirà complint perquè la llegenda no morirà mai. Ha mort Isur. El seu nom real és Isur Danielovich Dembski, però Kirk avui és immortal. Quedaran escrits de «Yo soy Espartaco», el llançament de destrals per la presa de la fortalesa de los vikingos, la fúria de Senderos de Gloria. Quedaran les 7 pel·lícules amb el seu amic Burt Lancaster. Només desapareix un cos, però queda la seva empremta. Però abans d'endinsar-nos en aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
El passat 5 de febrer va morir Isur Danielovich Dembski, més conegut professionalment com a Kirk Douglas. El llegendari actor que va encarnar Espartaco només va obtenir un Òscar honorífic a la seva trajectòria. És per això que avui ens hem volgut acostar una mica més a la vida i trajectòria professional del darrer gran actor del vell Hollywood que ens ha deixat als 103 anys. Els pares de Kirk Douglas eren camperols jueus procedents de Chabasi, un districte de la regió de Maguilov a l'Imperi Rus, actualment Bielorússia. El seu pare, Herschel Danielovich, es guanyava la vida venent menjar i fusta a la població d'Amsterdam, a l'estat nord-americà de Nova York. Però aquest precari treball no li donava per mantenir les seves 6 filles i el seu fill, Kirk, nascut el 9 de desembre de 1916. El seu pare va abandonar la llar familiar quan Kirk només tenia 5 anys. Fruit d'aquesta situació, Kirk va haver de començar a treballar des de molt jove. El jove venia refrescos i dolços al carrer i també va estar repartint diaris durant una temporada. El seu primer contacte amb el món de l'actuació es va produir a l'escola primària, posteriorment a l'Institut d'Educació Secundària Wilbur Lynch High School va guanyar una medalla per recitar el poema Across the Border.
Thank you.
Als 17 anys, finalitzant els estudis secundaris, va voler matricular-se a la universitat, però el seu sou com a dependent d'uns grans magatzems no li permetia poder-se pagar els estudis. Tot i això, Douglas va decidir presentar la seva sol·licitud per ingressar a la Universitat de St. Lawrence, directament al degà del centre, que el va admetre a canvi de que Douglas treballés primer com a jardiner i posteriorment com a bidell del centre, durant el període de la seva formació. Douglas va estar a St. Lawrence des de 1935 fins a 1939, llicenciant-se a la carrera de Filosofia i Lletres. Durant aquests 4 anys de facultat, Douglas també va destacar en altres activitats, especialment en lluita lliure, arribant a ser campió invicte de St. Lawrence i guanyador del campionat de lluita lliure universitària. També va participar en un grup de debat i de teatre, formant part del grup de teatre The Mummers. Un cop graduat, va aconseguir una beca per ingressar a l'Acadèmia Nord-Americana d'Art Dramàtic de Nova York, on va estudiar interpretació durant 2 anys. Va ser en aquest centre on va conèixer a Lauren Bacall. El fill del drapaire, com solia presentar-se amb orgull, va fer el seu debut a Broadway l'any 1941, amb 25 anys. L'actor va debutar amb una obra anomenada Spring Again, protagonitzada per Sir Charles Aubrey Smith. Després d'interpretar petits papers en el teatre, es va allistar a l'exèrcit per combatre a la Segona Guerra Mundial. Finalitzat el conflicte, l'actor torna a Broadway per representar petits papers i participar a l'obra Les tres germanes de l'autor rus Anton Chekhov. Un dia, a casa d'una amiga, fullejant la revista Life, apareixia una preciosa model i actriu anomenada Diana Dill, amb la que havia coincidit uns anys abans a l'Escola d'Art Dramàtic i amb la que es casaria el 2 de novembre de 1943. La parella va tenir 2 fills, Michael i Joel. Douglas també va estar treballant a la ràdio abans de començar a treballar en el món del cinema, ja amb el nom artístic de Kirk Douglas.
If you let me, would I love you? Would I love you, love you, love you? To take you in my arms has always been my goal. Sure as there's a moon above you, would I love you, love you, love you? With all my heart and soul, with all my heart and soul. You ask me, would I love you if you let me? Eyes that see are eyes that know. Would I love you? What a question, when I'm yearning so. If you let me, would I love you? Would I love you, love you, love you? To take you in my arms has always been my goal. Sure as there's a moon above you, would I love you, love you, love you? With all my heart and soul, with all my heart and soul.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
El debut de Douglas en el cinema es va produir gràcies a l'ajut de Lauren Bacall, que el va recomanar al productor i caçatalents de la Paramount, Halby Wallace. El resultat va ser una prova juntament amb Montgomery Clift i Richard Widmark per la pel·lícula The Strange Love of Martha Ivers, obtenint el paper de Walter, espòs de la protagonista, interpretada per Barbara Stanwyck. L'any 1947, Wallis va cedir els drets de Douglas a la productora RKO per rodar 2 llargmetratges, Regreso al pasado de Jacques Tourneur i A Electra le sienta bien el luto, dirigida per Dudley Nichols. Posteriorment, Douglas va començar a treballar per la 20th Century Fox, on debutaria l'any 1948 amb Muralles humanes, i treballaria per a directors com Joseph L. Mankiewicz a Carta a 3 esposes. L'any 1949, la seva carrera dona un gir quan interpreta un boxador a la pel·lícula El ídolo de barro, de Mark Robson, on per la seva interpretació l'actor és nominat a l'Oscar. Douglas havia rebutjat un paper a El gran pecador, amb Ava Gardner i Gregory Peck, per formar part de El ídolo de barro. La pel·lícula va ser mereixedora de 6 nominacions, però finalment només es va endur l'Oscar a millor muntatge. Després de signar un contracte en exclusiva per la Warner Bros., Douglas va protagonitzar una sèrie de pel·lícules que van consolidar la seva carrera. El trompetista de l'any 1950, la biografia cinematogràfica del trompetista de jazz Bix Beiderbecke, dirigida per Michael Curtiz, i on l'actor compartia cartell amb Lauren Bacall i Doris Day. Everybody loves a baby, that's why I'm in love. Pretty baby, pretty baby, and I'd like to be your sister, brother, dad, and mother too. Pretty baby, pretty baby, won't you come or let me rock you in my cradle of love, and we'll cuddle all the time. Oh, I want a loving baby, and it might as well be you, pretty baby of mine. Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you. And I'd like to be your sister, brother, dad, mother too. Now won't you come and let me rock you in my cradle of love, and we'll cuddle all the time. Oh, I want a loving baby, and it might as well be you, pretty baby of mine. Pretty baby, pretty baby. Pretty baby, pretty baby. Won't you come? Let me rock you in my cradle of love, and we'll cuddle all the time. Oh, I want a loving baby, and it might as well be you, pretty baby, pretty.
of mine.
Un dels seus primers grans personatges va ser el del periodista Chuck Tatum, a El Gran Carnaval, producció de 1951 dirigida per Billy Wilder, que retrata el rescat d'un home sepultat en una cova per aconseguir el seu gran reportatge i recuperar el prestigi perdut. Però a Cautivos del Mal, de Vicente Minnelli, afegia un toc de sofisticació a la línia dels seus personatges, durs e inflexibles, en un paper per al que va obtenir la seva segona nominació a l'Oscar. En aquesta pel·lícula interpretava el productor de cinema Jonathan Shields, que manipula i gairebé destrueix les vides dels seus col·laboradors més directes, el director, guionista i l'estrella de la pel·lícula, interpretada per Lana Turner, per tal d'aconseguir l'èxit. De les 6 nominacions que va rebre la producció, millor actor, actriu de repartiment, guió adaptat, fotografia, direcció artística i disseny de vestuari, les va guanyar totes, excepte la de millor actor, que havia de recaure en Kirk Douglas.
Terrades presenta La llanterna màgica.
L'any 1951, Diana Douglas li va demanar el divorci degut a les seves infidelitats. L'actor va tenir relacions amb Pierre Angeli, Anne Southern, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Jean Tierney, John Crawford, Patricia Neal, Mia Farrow i Faye Dunaway, com ell mateix declara a les seves memòries. Un cop divorciat, també va tenir relacions amb Thierry Moore i Debbie Reynolds, entre d'altres. El 29 de maig de 1954, Douglas es va casar per segona vegada amb Anne Mars Bidens, un agent de premsa a la que va conèixer durant el rodatge de Acto de Amor, producció francesa dirigida per Anatole Litvak, i amb la que va tenir 2 fills, Peter i Eric.
Thank you.
Durant la dècada dels 50 va interpretar sota les direccions d'alguns dels millors directors del moment una sèrie de papers que van forjar la seva llegenda com a actor i el van convertir en un dels favorits del públic i de la crítica. Brigada 21 de l'any 1951, film policíac dirigit per William Wyler, o Rio de Sangre, on va treballar a les ordres de Howard Hawks, són dos dels títols que més fama li van donar. L'any 1954, Douglas va participar en la superproducció de Walt Disney 20.000 leguas de viaje submarino, per la que va guanyar $175.000. Aquest va ser el seu major èxit després de L'ídolo de barro. En els següents anys va participar en produccions com La pradera sin ley, de King Vidor, i Hombres temerarios, de Henry Hathaway. Poc després, l'actor va fundar la seva pròpia productora cinematogràfica, Brina, anomenada així en honor a la seva mare, i va realitzar la seva primera pel·lícula ja com a productor, Pacto de Honor, dirigida per André de Toth. La seva força i caràcter el van fer destacar en el gènere del western. En aquest gènere hem de fer especial menció a les seves col·laboracions amb el director John Sturges. La primera d'elles va ser Duelo de Titanes, de l'any 1957, i la segona, El último tren de Gang Hill, dos anys més tard, on interpretava un xèrif que persegueix els assassins de la seva esposa índia. Minnelli es va convertir en un dels directors fonamentals de la seva carrera. Ambdós van tornar a col·laborar a El loco del pelo rojo, la biografia del pintor Vincent van Gogh, per la que Douglas, en una de les seves grans interpretacions, va obtenir la tercera nominació a l'Oscar, així com el Premi de la Crítica de Nova York. Anthony Quinn l'acompanyava interpretant el seu amic, el també pintor Paul Gauguin. Dos setmanes en otra ciutat va ser la tercera i última de les col·laboracions del director amb l'actor. Ambientada en el món del cinema, Douglas dona vida a un actor en plena decadència que lluita desesperadament per la seva darrera oportunitat. Si el paper de Minnelli va ser fonamental en la seva carrera, no menys important va ser la seva col·laboració amb Stanley Kubrick. Senderos de Gloria va ser el seu primer treball junts. Escrita pel propi Kubrick en col·laboració amb l'escriptor de novel·les policíaques Jim Thompson, el projecte no va veure la llum fins que el propi Kirk Douglas es va interessar personalment i va decidir produir-lo mitjançant la seva companyia, la Brina Productions.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
3 anys més tard va tornar a col·laborar amb Kubrick a Spartaco. Douglas interpretava l'històric líder esclau Spartaco que es va alçar contra el poder dels amos a la Roma imperial. Sens dubte, un dels grans papers de la seva carrera i pel que més se'l recorda. Laurence Olivier i Tony Curtis completaven el repartiment. Spartaco és juntament amb Ben-Hur, de William Wyler i protagonitzada per Charlton Heston, una gran superproducció del cinema històric. El cert és que Kubrick no va estar liderant el projecte des dels seus inicis. La primera setmana de rodatge era Anthony Mann el que seia la cadira del director, però tenia contínues diferències creatives amb el productor del film, Kirk Douglas, que volia una producció menys clàssica del que Mann pretenia. Finalment, Douglas el va acomiadar i va contractar a Kubrick. L'actor volia un director el que pogués controlar i va triar a Kubrick per la bona relació que havia tingut amb ell a Senderos de Gloria. El director, per primera i última vegada en la seva carrera, no tenia poder sobre el guió de Dalton Trumbo, on no falten les referències polítiques. De fet, podríem dir que Spartaco és possiblement la més gran pel·lícula política de la història del cinema, l'etern enfrontament entre el poble sotmès i les injustícies de la poderosa tirania. L'obra mestra va rebre 6 nominacions i en va guanyar 4, el millor actor de repartiment per Peter Ustinov, millor fotografia, disseny de producció i vestuari. A la dècada dels 60, Douglas va treballar a Un estranyo en mi vida, de Richard King, i L'último atardecer, western on Douglas compartia elenc amb Rock Hudson i Dorothy Malone. Pel que té a veure amb les pel·lícules de producció pròpia, les coses no li van acabar de funcionar del tot bé. Ciudad sin piedad, Los valientes andan solos, Silencio de muerte, Tres herederas, El último de la lista y Siete días de mayo. L'any 1963, Douglas va tornar a Broadway per protagonitzar Alguien voló sobre el nido del cuco i fins i tot va voler portar a terme una adaptació cinematogràfica, però no va aconseguir el recolzament necessari. Així que va cedir els drets de la novel·la de Ken Kesey al seu fill Michael. La versió cinematogràfica, amb Jack Nicholson al capdavant de la pel·lícula, va ser tot un èxit. Guanyadora de nombrosos premis internacionals, Alguien voló sobre el nido del cuco va ser la segona pel·lícula en obtenir els cinc principals premis de l'Acadèmia. Millor pel·lícula, director, actor, actriu, per Louis Fletcher, i guió adaptat. Fet que només havia aconseguit fins aquell moment la producció de 1934, Sucedió una noche, dirigida i produïda per Frank Capra i protagonitzada per Clark Gable i Claudette Colbert. La tornada de Kirk Douglas a la gran pantalla va compartir temàtica militar. Primera victòria i Los héroes de Telemark, l'any 1965, i La sombra d'un gigante i Art de París, l'any següent. Posteriorment, l'intèrpret va participar en dos westerns que no van tenir massa èxit: Camino de Oregón, amb Richard Widmark i Robert Mitchum, i Ataque al carro blindado, en John Wayne. No va ser fins l'any 1969 en què Douglas va tornar a ser mereixedor de l'aclamació de la crítica pel seu treball a El Compromiso. La seva forta personalitat el portava a topar sovint amb els directors, així que, en els 70, va decidir arriscar-se i començar a dirigir els seus propis films. Va debutar en aquesta faceta amb Pata de Palo de l'any 1973, que va resultar un fracàs estrepitós. L'actor va començar a treballar per a la televisió als 57 anys, veient que s'estava acabant el seu moment daurat a la gran pantalla. D'entre tots els treballs per la televisió, destacà el seu paper protagonista a la versió musical de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, emès per la NBC, al costat de Michael Redgrave, Stanley Holloway i Donald Pleasence.
Has anyone seen Henry Jekyll lately?
Not since the Danvers dinner party.
I came upon his man Poole the other day.
Oh, what did he say?
Oh, the Jekyll's been very, very busy. Locked in his laboratory, his working day and night. Were it not for purchasing his chemicals, he'd never get a breath of air. I'd never ask, of course.
Of course, of course.
But what's he doing in there?
Tuesday last, you may recall, the moon was rather bright. As I passed, I chanced to see the printing on the package there beside his door. I'd never ask, of course.
Of course, of course.
But what's the arsenic for?
Though on the surface, it might be misunderstood. Totally misunderstood. Still, whatever it is, whatever Jekyll's doing, I'm sure it's something very, very good. Yes, whatever it is, whatever Jekyll's doing, I'm sure it's something very, very good.
Good man, Jekyll.
The best.
The best.
Even if he is Canadian.
Day and night.
Locked in there.
Arsenic.
Though on the surface, it might be misunderstood. Totally misunderstood. Still, whatever it is, whatever Jekyll's doing, I'm sure it's something very, very good. Yes, whatever it is, whatever Jekyll's doing, I'm sure it's something very, 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 very good.
En els darrers anys de carrera, Kirk Douglas va dedicar bona part de les seves energies a la producció, així com a l'escriptura de la seva biografia titulada El hijo del trapero i publicada l'any 1988. L'any 1981 va rebre la Medalla de la Llibertat, atorgada pel president dels Estats Units, i l'any 1985 la Legión d'Honor de la República de França. 11 anys després, l'Acadèmia de Hollywood li va concedir un Òscar per la seva carrera cinematogràfica i el 2001, al Festival de Cinema de Berlín, li va entregar l'Os d'Or en reconeixement a la seva trajectòria com a actor. Kirk Douglas va morir el passat 5 de febrer als 103 anys, havent aconseguit de sobres l'objectiu del personatge al que va donar vida a El ídolo de barro, Mitch Kelly. No vull ser tota la meva vida un «escolta tu», vull que la gent em digui «senyor». Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.